Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. El passat divendres 14 de febrer, a l'Hotel Estela Barcelona, els veterans, la Fundació de Veterans de Sitges, va presentar un homenatge. No és un homenatge qualsevol, és un homenatge al 14, per excel·lència, al mite del futbol. Vaja, un dels mites del futbol, Johan Cruyff. La relació Johan Cruyff-Fundació de Veterans de Sitges, sens dubte, és molt, molt estreta. I això, evidentment, té una història, amaga una història al darrere que, de ben segur, la gent a qui saludarem d'aquí uns momentets ens podran explicar allò fil per randa. Toni Llurià, bona tarda.
Bona tarda.
Toni Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Què té a veure la Fundació de Veterans de Sitges amb Johan Cruyff? I em permetreu que comencem per aquest lligam. Qualsevol dels dos, eh?
Bueno, la Fundació Veterans de Sitges fa ja 14 anys, un bon dia, vam decidir que havíem de fer alguna cosa sonada i vam muntar un campionat mundial de futbol per veterans. Això que sembla absurd, sí. Pues va sortir, déu-n'hi-do lo bé que va sortir, fet aquí a Sitges, fet d'una manera molt artesanal, però això sí, vam tenir la sort de comptar ja des del primer moment amb el suport de personal de Johan Cruyff, i va posar a la nostra disposició el que era la Fundació Johan Cruyff. Per què aquesta decisió del Johan? Pues bàsicament perquè darrere de tot el que nosaltres volíem fer hi havia un trasfons d'ajudar. I a qui volíem ajudar era algú que en aquell moment ho necessitava bastant, que era la Fundació Ave Maria. Llavors, des d'aquell moment, la relació amb el Johan va anar fent-se més i més estreta. De tota manera, el Toni Llurià pot explicar una anècdota de quan ell tenia 15 anys,
o 14.
I és quan va ell conèixer el Johan Cruyff, i Johan Cruyff, curiosament, després d'uns anys després, encara se'n recordava el que havia passat amb el Toni Llurià.
Què va passar, Toni?
Pues, doncs, jo tenia 14 anys, el Johan acabava de fitxar pel Barça, ara farà 40 anys, sí. Ara, el 2014 ha fet 40 anys, i evidentment sortint de l'Escola Pia a la una del migdia, el meu pare em diu corre, diu, agafa i vés-te'n al Greco, al restaurant El Greco, que el portava el Verdejo, que en pau descansi, i el Verdejo, arribo jo allà i veig que estava el Johan amb la seva dona Dani i les seves dues filles, la Xuxila i la Chantal, que eren petites, jo tenia 14 anys, doncs elles eren més petites. El Jordi Cruyff encara no havia nascut.
No havia nascut encara.
Llavors, bueno, jo em vaig quedar sentat mirant el Johan, i el meu pare m'havia donat diners perquè l'invités a dinar. L'invités a dinar el Johan i a la seva família. Diu, mira, és allà i els invites a dinar, i els diu si després volen vindre els riquis a la tarda, que els obrirem la discoteca i que la vegin. Ell, normalment, quan tenia festa, que no entrenaven, sempre venia a Sitges i es quedava a l'Hotel Calípolis. I anaven a la platja de davant de l'Hotel Calípolis, sí. A la platja, diguéssim, de la Creu Roja, Es quedaven allà, anaven a l'Hotel Calípolis i sempre anaven a dinar al Greco. Això era el seu circuit a Sitges. Llavors, bueno, jo em vaig quedar allà embobat mirant-lo, solament mirant-lo, i llavors a l'hora de... El Verdejo em va posar dinar per mi, jo menjava amb una taula al costat, llavors a l'hora d'anar a pagar, el Johan anava a pagar, el Verdejo diu, mira, diu, el nen aquest els hi vol invitar al dinar. I el Johan s'aixeca i diu, no, ni hablar, diu, que vingui el nen i ja li pago jo el dinar al nen, i vinga, i ara es prendrà un gelat amb nosaltres. I em vaig quedar allà i així vaig conèixer el Johan, ja sé.
Clar, no és massa normal que un nen de 14 anys et vulgui convidar a dinar.
Clar.
I això en aquella època.
Clar, i això clar. Ell ho va entendre perfectament, com clar, dius, Toni. Clar. Va dir, no, això va deixar al revés, haig de ser jo que el convidi. I allò va quedar, allò va ser el principi d'alguna cosa, no, Toni?
Aquell dia ens vam conèixer, i jo me'n recordo que ell anava amb aquell Citroën Tiburón, que la casa Citroën cada any li regalava el cotxe, ara li regala la Mercedes, abans li regala la Citroën, cada any li regala l'últim model. Llavors, pues el Johan anava amb aquell Citroën que quan el veies que l'engegava s'aixecava i després baixava, no?
Sí,
quan l'apagava,
sí,
baixava.
Sí.
I, esclar, coses que en aquella època
sí, eren...
quedaves dient, ai, què és això, no? I llavors, bueno, Aquí va ser la primera toma de contacte. A la tarda els vaig invitar a la discoteca. Dic, mira, si voleu, el meu pare us obre la discoteca i us posa música un rato i us invita pues, a un
San
Francisco, d'allò sense alcohol. I van vindre a la tarda, van estar allà a la tarda, van estar xerrant amb el meu pare, vam fer amistat i, bueno, llavors el meu pare va anar a tots els desplaçaments que anava al Barça, el seguia a tot arreu. Se'n va anar a veure a l'Hèrcules d'Alacant, se'n va anar a Vigo, se'n va anar a Gijón. El meu pare va fer
el tour, no?
Tot el tour de l'any 73-74, des que ell va fitxar, havent començat la Lliga, el va fer tot. I bueno, va anar al Bernabéu, al 0-5.
Sí, sí, el famós 0-5.
Sí, sí, va estar. I llavors hi va haver una mica
de... Que de fet, si no recordo malament, clar, vosaltres que sou un palet més grans ho recordareu, aquella temporada el Barça comença la Lliga no massa bé.
Anava l'últim.
I és quan fitxa el Johan que l'equip comença...
Anava l'últim classificat. I a més, el Madrid, al Camp Nou, havíem empatat 0-0, ben quedat 0-0, a la primera volta.
Sí, sí.
Llavors va ser el febrer, que era, em sembla que era el tercer partit de la segona volta, que bueno, va ser un espectacle, com va ser tota la Lliga aquesta.
Sí, sí, aquell famós 17 de febrer de 1974. Sí,
ahir va fer 40 anys.
40 anys del mític 0-5 del Bernabéu. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Passen els anys.
Passen els anys. Passen els anys i per coses de la vida...
I una amistat com aquesta, Toni, com es manté?
Jo no ho sé, perquè passen els anys i no ens veiem més, perquè ell se'n va anar per una estafa que li van fer amb un tema d'uns pernils, un jugador iugoslau, li va fer una estafa i ell va picar i va caure i el va estafar i va perdre molts diners, se'n va tindre d'anar del Barça per diners a jugar amb el Llevant, va jugar amb el Llevant, va estar jugant amb el Llevant una temporada, del Llevant se'n va anar al Cosmos
Estats
a fer
Units.
Uns partits d'aquests d'exhibició, amb el Pelé i amb el Beckenbauer, i de New York va fitxar pels Washington Diplomats, i va estar molts anys a Washington, i ell té una frase molt mítica seva que diu: Washington es, no te sientes extranjero porque es una ciudad del mundo. Diu, hay una persona de cada país. Diu, en Washington nunca te sentirás extranjero. I ell diu que això era una cosa que ell valorava molt d'aquesta ciutat. Després de Washington va tornar a Holanda. Quan va tornar a Holanda va jugar amb el Feyenoord. Us en recordeu que va tornar el rival més fort de... I amb el PSV Eindhoven va jugar amb els dos. I després ja es va retirar. Llavors amb aquests afans d'ell ja que estava cansat del futbol i tot es va quedar casat. Llavors a l'Ajax li va dir si volia fer d'entrenador. Llavors és quan va descobrir amb el Van Basten, va descobrir amb el Gullit, va descobrir tots aquests i va tornar a guanyar la Lliga Holandesa i la UEFA.
I la Recopa.
La Recopa.
La Recopa, que encara existia.
Que la va guanyar amb el... I llavors va ser quan per coses va fitxar per al Barça, perquè no era l'entrenador que volia el Núñez, sinó que el Núñez volia el Clemente, però com que si no fitxava el Cruyff per dir a les eleccions, va tindre que fer aquest canvi. Vull dir que el Cruyff ha servit per moltes coses, per moltes. I també, recordem-se, a l'any 1974, ara farà quant anys, aquella mítica cançó de la Trinca, que... Recordeu-vos el que diu quan comença: 14 anys de passar gana, 14 anys sense cap lliga. Potser sí que eren molts anys, 14 anys sense una lliga, vull dir que ja comença amb el 14 tot.
Sí.
Aquesta cançó comença amb que es feia 14 anys que no es guanyava cap lliga, i gràcies a aquest holandès volador es va guanyar tot. Tot aquell any va ser brutal. Jo, i llàstima que la Champions de l'any següent amb el Liverpool ens van pitar una mica malament allà al camp del Liverpool, ens van pitar bastant malament, que el Barça podia haver empatat. I aquí al camp del Barça vam empatar 1-1, tampoc no vam estar al nivell.
Ara és curiós, incidint encara una miqueta més en la figura del Johan, és curiós que com a futbolista no hagi triomfat tant com a entrenador. Em refereixo en el cas concret del Barça, perquè ell aquí va estar relativament poc temps com a jugador. En canvi, com a entrenador, bé, tots sabem el que va fer. Va arribar aquí i ho va revolucionar tot. Ho va posar, com diuen els castellans, pates arriba.
Com a jugador té 3... pilotes d'or.
Sí. Però em refereixo en el Barça.
I tres. Sí. Ah, et refereixo.
Jo em refereixo que la seva etapa al Barça com a jugador,
com a jugador
no va ser tan prolífica com...
També recordem que aquella època en recordeu-vos en la segona lliga que anàvem líders a 6 punts de l'Atlètic de Madrid i pràcticament al camp del Barça el van expulsar perquè li va dir Manolo Marcallà,
el famós Manolo Marcallà,
el melero, us en recordeu? Sí. I llavors li van posar 6 partits quan quedaven 7 partits per acabar la Lliga. El Barça anava a 6 punts de distància i quina casualitat, no va jugar el Johan i el Barça va perdre tots els partits, eh?
I
aquella Lliga es va perdre, que si no li hagués dit Manolo Marcallà, doncs igual l'hagués enganyat.
En fi, doncs aquesta és la història personal, si es pot dir així, de la relació d'Antoni Llurià, de la seva família, evidentment, amb el Johan. Van passar els anys... I un bon dia, com deia el Toni Rodríguez, doncs bé...
Més abans.
Sí?
Llavors van passar els anys i jo estava treballant a un centre de rehabilitació a Barcelona que es deia Servimèdic. Llavors aquest centre, el Futbol Club Barcelona, no tenia servei de rehabilitació. Tenia solament el doctor Vestit,
sí.
Estava allà i no hi havia ningú més. Llavors al carrer Galileu, 300, allà hi havia Servimèdic, jo treballava allà, i quina casualitat que aquest centre era el centre on anaven els jugadors del Barça a fer rehabilitació. I quan van vindre, que es va fer la reinauguració d'aquest centre, doncs va vindre el Johan i ens vam retrobar una altra vegada, i et parlo de l'any 93, el 93. I el 93 ens vam retrobar i llavors... el 92. El 92. I el 92 ens vam retrobar. I llavors el 92 me diu: hombre, Toni, què haces aquí? I jo dic: hòstia, i pum, ja està. I llavors ja vam començar. Llavors ell, com que jo estava allà, doncs li fèiem els massatges als jugadors d'aquella època, el Laudrup, el Koeman, Salines, llavors l'Alessanco, el Becker, llavors hi va haver molt bona amistat una altra vegada. Llavors, hombre, estàs aquí, bueno, després ell va marxar, i llavors ja es va quedar a casa seva, la mar de tranquil, perquè ell, recordem que des de fa 40 anys resideix a Barcelona. A Barcelona li encanta aquest home, i a sobre el nucli on ell viu, que és la zona de Bonanova, pues, a la seva casa, pues, de 100 metres de diàmetre, i estan les cases dels seus tres fills, de les dues nenes i el nen. Uh-huh. I a sobre l'hospital, la Tecnon, està
a tocar
50 metres caminant.
Sí.
Hasta 50 metres caminant. I a sobre, a la porta davant de casa seva, hi ha un quartel de la Policia Nacional. Sí. I ell sempre diu: vull la policia a prop i l'hospital a prop i els meus nens molt a prop. I això ell ho ha fet i s'ha quedat a viure a Barcelona i ell està encantat. Pues arrel d'això, nosaltres vam començar a fer partits, jugàvem els veterans, anàvem, i ens, els veterans que llavors no eren veterans anàvem jugant, però ens vam anar fent grans, perquè ara jo veig jugadors de 30 anys que són veterans. Uh-huh. Són veterans, i per mi 30 anys, per mi, ostres, hi ha jugadors a primera divisió
sí.
que estan jugant amb 37
anys. El futbol
anys.
Ho té molt, això, A partir dels 30 ja et miren amb uns altres ulls.
Llavors, per exemple, dius: ostres, tu, veterans. I llavors, nosaltres ja jugàvem, ja allò, pam, pam, i llavors ja vam ja armar l'equip de veterans. I amb una l'Urruti, que era un enamorat de nosaltres, gràcies al Rafael Arias, que ens el va presentar el Rafael Arias i va portar el Xus Pereda, el Charlie Reixac, l'Stoikov, vam començar a fer partits. I el bon Urruti un dia ens va dir: Toni, diu, amb tota la gent que us ve, tota la gent que està contenta i ve aquí, d'aquests exjugadors professionals, diu, per què no us dediqueu a fer coses benèfiques? En vez de muntar aquests partits, per què no feu el partit amb un transfons benèfic? Pues mira, ja està. Llavors va ser com amb un dinar al Port d'Aigua Dols, ara farà 15 anys, al Port d'Aigua Dols, pues, el Lauri,
sí.
Pues allà en Jaume Bou, jo i alguns més de l'equip, amb l'Urruti i amb l'Alessanco, xerrant, i amb l'Eusebio, que estava també l'Eusebio, llavors vam dir: hòstia, per què no fem un torneig així? Vinga, va. Com... Llavors els del Chelsea ens van trucar per vindre a jugar, pum, van vindre els del Chelsea. Teníem contactes amb l'Espanyol, amb el Fernando Molinos, doncs pues vinga, va. I ell vam dir: per què no fem un torneig internacional? Llavors vam començar a cuinar una miqueta, però llavors el Jaume Bou va dir: no, diu, torneig internacional no, diu, farem un mundialet, ja està. I llavors vam fer un mundialet, sí, sí, sí. L'Urruti va dir vinga va, i quina desgràcia que l'Urruti, quan estàvem muntant-ho tot, el mes de maig, el mes de maig, després de veure la final de la Copa d'Europa València-Bayern de Múnich, pues, tornar cap a casa seva, a davant del Corte Inglés de
Cornellà,
a la ronda de dalt,
sí, sí, sí.
I anant cap a Esplugues, se li en va anar el cotxe i es va matar. Uh-huh. I llavors aquí vam quedar, vam estar a punt de suspendre-ho tot, i llavors la viuda va dir no, Toni, diu, el Javier li hagués agradat que ho tiréssiu endavant, tireu endavant. I llavors va ser com li vaig dir al Johan, tu voldries participar? Sí. Tothom va dir que sí, menys el Futbol Club Barcelona, que té aquestes coses, el Futbol Club Barcelona, que en aquella època van dir que no col·laboraven amb una cosa, van fer que no. I llavors el Real Madrid va dir que sí, tots els altres equips van dir que sí, tothom venia cap aquí, uh-huh. I llavors a última hora el senyor Joan Gaspar va trucar, escolti, perdoni, que sí, que vindrem, a última hora. Bueno, llavors, inclús va sortir a Hora 25 amb el José María García, que el José María García va dir, increïble, este Futbol Club Barcelona, que no va dir que no vindrien a jugar, que volien vindre però cobrant, això va dir, volien vindre cobrant. I van dir, però tots els equips venen sense cobrar, és una cosa benèfica, i el Barça vol vindre cobrant. Llavors també m'agrada que aquestes coses se sàpiguen. Aquí sembla que tot el que sigui amb nom Cruyff, que tot sigui dolent, que tot sigui un home que es vulgui quedar diners, que sigui un home, i realment la gent que parla d'ell així és que no el coneix, és que no el coneix.
Per què un homenatge amb el Johan?
Bueno, jo crec que per diversos motius. Primer, per l'amistat que tenim amb ell, perquè és una amistat lleial. Sempre s'ha portat molt bé amb nosaltres i sempre ens ha donat suport quan l'hem necessitat. Mai ha tingut un no a la boca. Ens va enviar el seu fill quan s'estava recuperant d'una lesió perquè es recuperés jugant amb nosaltres a futbol. Això vol dir que hi ha una gran confiança. A més, com a dintre de l'equip dels veterans, hi ha molts barcelonistes, i hi ha molts barcelonistes cruifistes, i per tant l'adoració és total i absoluta. Uh-huh. I crec que com a entrenador del Barça s'ho mereix. I transcendint ja el que és el Barça, em sembla que la figura de Cruyff és tan fonamental al futbol modern que està fent falta que se li faci aquest homenatge i reconeixement al canvi radical que ha imposat ell en el futbol modern. Si en el seu temps l'Ajax i el Rinus Michels ja van
posar la primera pedra,
jo crec que Cruyff ho va posar
en brodats.
I bueno, Guardiola ho perfecciona i tothom l'intenta seguir. No tothom pot, perquè també s'ha de dir, és veritat, que l'ADN Barça és ADN Cruyff actualment, per tant, i jo crec que s'ho mereix, sí. Que ja va sent hora de que es digui qui és.
Com reacciona ell quan li proposeu?
Sí, diu que si ell, la seva agenda li permet, que ell estarà, perquè si la seva agenda li permet, ell sempre estarà amb els esdeveniments aquests que fem, perquè recordem que el divendres passat, que nosaltres vam fer la roda de premsa, evidentment a la roda de premsa, que fem volent-li rendir un homenatge, no té que vindre ell.
Evidentment.
No,
sí, sí,
que
sí.
No vindrà, és que la gent, si vindrà vinc, si no vinc.
No vols que vingui.
No, clar, no té raó de ser.
Clar. Llavors, evidentment, el divendres la UEFA i la FIFA li donaven
un reconeixement,
vull dir que no solament som nosaltres, sinó que li donen a tot el món reconeixements, perquè aquest home, a Holanda, té més carisma que la reina d'Holanda. Sí, sí. Vull dir, és impressionant, Holanda és brutal. Fan programes de televisió sobre ell. Holanda és un rei, és el number one. I llavors, i per mi també, mundialment és un number one, perquè és un paio que, quan s'ha retirat, ha sabut gestionar molt bé el seu final de carrera com a esportista. Ha sigut un gran entrenador i ara és un gran gestor d'una fundació, d'una imatge, perquè a sobre de tindre la fundació té Cruyff Academics, que és un... és una universitat per a exesportistes que puguin seguir la seva gestió esportiva, que això tampoc se'n parla molt, i ajuda a aquests esportistes que diu, és que un professional quan acaba la seva carrera tiene que seguir, si no sabe estar vinculado, si no sabe estar con el deporte, pues se lo tiene que enseñar a estar ligado, pues puede gestionar un club tranquil·lamente. Ell mai creu en que persones que no han mamat el futbol des de petits puguin gestionar un club. Ell sempre ho diu. Un club el té que portar gent que ha mamat el club des de, que ha jugat allà, que ha patit insults, que ha anat, perquè llavors valores. Mira el Bayern Múnich, ell sempre posa l'exemple del Bayern Múnich, Munchen. Pues el Bayern Munchen pues està dirigit per tota la cúpula d'aquell Bayern que ho va guanyar tot i que va guanyar el Mundial amb el Johan.
Romani, que ve Beckenbauer, etcètera.
Hones, tots aquells. I llavors, evidentment, i fixa't que el Matías Sammer, que no és d'aquella època, també l'han agafat de director esportiu. El Guardiola el tenen allà, perquè no són tontos aquesta gent.
No. Jo no tinc la sort de conèixer el Johan personalment, però tinc la sensació, i vosaltres que el coneixeu, que és un tio molt intel·ligent.
Per mi, moltíssim.
És un home intel·ligent, és un home llest i és un home que sap gestionar molt bé la seva pròpia personalitat. És, des de luego, quan parles amb ell, te n'adones del nivell que té, del nivell que ha assolit amb l'experiència, no? Perquè a més amb ell ja, igual que a la majoria de nosaltres, ja es pot aplicar allò de que més sap el Johan por viejo que por diablo, que por viejo que por diablo,
sí,
no?
Sí.
I a més, fixa't una altra cosa, que són aquests camps, aquests minicamps de futbol que munta, que es diuen Cors Cruyff, sí. Que per ser a Sitges no n'hi ha cap. Llavors, aquests camps, el Johan sempre ha sigut un home de carrer. Ell es va criar a un carrer, ell jugava a futbol davant del camp de l'Ajax a la fruiteria que tenien els seus pares, i estava jugant tot el dia des de que tenia 4 anyets amb la piloteta allà davant, i ell és un home de carrer, i ell era d'una família molt humil, i llavors ell jugava al carrer, i per això ell ara, des de ja fa bastants anys, s'ha dedicat a muntar aquests Cors Cruyff, que són uns camps oberts per la gent que no es pot pagar un camp per anar a jugar, que la gent que no té diners per anar a jugar en un camp, i aquest camp és solament per gent que està marginada, que no té res, gent pobre que no es pot pagar, i llavors
És a dir, en comptes de jugar al carrer, doncs jugues amb un camp de futbol.
I els hi ha muntat un camp de 7, de 14 per 14, i allà juguen, i en dos porteries, i allà juga la gent, i llavors allà van jugant. A Vilanova n'hi ha un, a Castelldefels n'hi ha un, a Oviedo n'hi ha un, a Gijón n'hi ha un, a Galícia, a País Basc, per aquí a Catalunya, molts més llocs a la part de dalt. Llàstima que Sitges no té cap.
Molt bé. Escolteu-me, la figura del Johan, evidentment, va molt lligada al Barça. Però depenent una miqueta de qui mana o qui ha manat, el Johan ha estat més o menys proper. Es comenta ara que l'actual directiva, encapçalada per Josep Maria Bartomeu, té intenció de tornar-se a apropar al Johan. Vosaltres que el coneixeu, com veieu aquest intent d'apropament des del Barça, tenint en compte que evidentment ell amb Laporta era una cosa, amb Sandro Rosell era una altra. Bé, coneixeu de primera mà doncs, tot el que va passar amb la figura del president d'honor, que primer li donen, després li treuen. Ell tot això com ho encaixa?
Ell?
Sí.
Amb una gran tranquil·litat. Ell està...
M'imagino.
En el fons, el que està és al servei del Barça.
Sí. Ell sempre ho ha dit, això,
Si el Barça el vol, ell està allí. Si el Barça no el vol, ell se'n va. Però, en definitiva, és simplement una qüestió de gestió d'egos. L'ego del Cruyff és realment bastant petit. És un tio tan...
És petit?
Sí, és tan normal, és un tio tan accessible. Me'n recordo un dia, estava donant voltes per Sitges per aparcar, em veu, i com que em coneix, diu: "Sisplau, Toni, aparca'm el cotxe que tinc que anar no sé on." I em deixa un cotxe de no sé quants milions de pessetes a les meves mans... I ja me les portaràs. Aquest és el Johan Cruyff. Llavors, si hi ha persones que tenen un ego que s'escapa de les parets de l'edifici on estan, és problema d'aquesta persona, no és problema del Cruyff. I si el tornen a cridar al Barça, ell estarà allí.
Ell estarà.
Sí, ell estarà. No en cap... Vamos, crec jo, Toni.
No sé. Jo aquesta junta directiva, aviam, jo respecto a tots els barcelonistes, jo sobretot soc barcelonista perquè ho he sigut sempre, però jo no tinc molta afí amb aquesta junta directiva, aquesta junta directiva no m'omple. Jo tampoc he tornat al camp. El Johan, des de que va entrar aquesta junta directiva, no ha anat al camp, i evidentment jo tampoc, no perquè ho fes el Johan, sinó perquè jo vaig dir que amb aquesta gent aquesta gent, no vull dir coses perquè diria coses massa grosses, però aquesta gent no és de la...
No és de la teva corda,
no és de la meva corda.
Anem a veure què passa amb el Bartomeu, a veure si és capaç de redreçar la situació i de portar aquesta història al seu conducte natural, perquè tampoc és normal que un club de la magnitud, de la grandesa que té el Barça, caigui en aquestes petitesses de moral estreta.
Fixeu-vos-hi que dos de les persones, per mi, segur que em diran que els equips del Cubal, el Moreno i el Manchón eren molt millors, segur que em dirà molta gent que sí, que no en tinc ni idea, que no ho he vist, igual sí, jo no ho he vist i no puc opinar, però això sí que et diré. Fixeu-vos-hi que dos de les persones que des de els que jo tinc 14 anys i vist que han fet més pel Barça, que el Barça ha sigut un club més triomfal, han sigut el Johan Cruyff i el Pep Guardiola. Sí. I fixeu-vos que les dues persones les han fet fora del Barça, Les han fet fora del Barça. I el Guardiola, evidentment, no està gens content amb la gestió d'aquesta junta directiva. Ja no et parlo ni d'aquesta, ni la del Gaspar, ni la del Núñez, Jo solament et dic una cosa, sí, que s'han guanyat moltes coses amb el Núñez, sí, guanyàvem una lliga cada cinc, dos lligues cada cinc anys, o una lliga cada cinc anys.
Diguem-ne que esportivament parlant no era una etapa molt prolífica.
El Núñez feia molts edificis, intercanvis de coses, feien moltes coses que tampoc es parla d'això, Hisenda també està perseguint amb el Núñez i no va a la presó perquè és gran, Vull dir que també aquí que es parli de tot, que no solament es parli de que Laporta és un lladre, que Laporta, que ho demostrin.
Per cert, Joan Laporta.
Sí.
Què tal?
Molt bé.
Sí?
Molt amic meu.
Vol tornar?
Sí, el 2016 vol tornar.
Sí?
Sí.
Està decidit a tornar?
Sí, el 2016, si tot, evidentment, si hi ha eleccions abans, que seria lo normal, però ell està preparat per al 2016. Recordem que els èxits que Joan Laporta ha aconseguit esportivament per a l'equip, em sembla que cap president del Barça els ha aconseguit. Em sembla, igual m'equivoco, igual a les èpoques d'abans es aconseguien més. Però jo crec que ha sigut el president que més èxits ha aconseguit i després li va el Núñez, que el Núñez em sembla que té una Champions i Laporta té dos, quasi tres, perquè jo la tercera la poso més a Laporta, que no passa a la Junta Nova, perquè acabava d'anar-se'n i l'equip ja estava...
Sí, de fet, Sandro entra el 2010, si no m'equivoco, aquella Champions es guanya el 2011,
el famós de Wembley. Sí. I tots els jugadors li van dedicar Laporta.
Sí, aquella famosa imatge de que el camp, doncs...
Li van dedicar amb Laporta tots. I llavors, jo dic, mira, Laporta, per mi és un gran jan, i és una gran persona, és un tio que ha tingut els seus problemes, ha tingut les seves coses. La gent, realment, els que parlen tant, no saben ni la meitat, no saben ni la meitat, perquè jo tinc la sort de conèixer-lo personalment. Laporta és un home que ha fet moltes coses per aquest poble, per Sitges, que no ha fet altre cap president de Sitges. Recordem que Laporta, a mi em van demanar, por favor, porta-la al Rally, un president del Barça que vingui al Rally de Sitges. M'ho van demanar l'Ajuntament, por favor. Pues Laporta va vindre al Rally de Sitges, i venien de Sant Sebastià, que acabàvem de guanyar el Camp de la Real, que ja érem quasi campions de Lliga, i tornaven a les 4 de la matinada de Sant Sebastià. I va arribar i em va dir, i era l'aniversari de bodes d'ell i la seva dona, que se n'anaven a celebrar-ho, i em va dir, Toni, vindrem, van vindre, i van vindre al Rally, i tot el poble de Sitges, tothom, gent que no li cau tan bé, tots allà abraçats fent-se la foto, tots aquests que diuen que no els agrada ni a Laporta ni al Cruyff, quan el veuen s'abracen i li donen la mà, jo no, i el Rossell ni m'abraçaré mai ni li donaré la mà, tinc claríssim.
Molt bé. Bé, reprenent el tema de l'homenatge, hi ha una data que és 14 de novembre de 2014, el 14, com veuen, està molt present.
Correcte.
Abans d'entrar una miqueta en detall del que fareu, hi ha un llibre aquí també. Un llibre que escriurà en Josep Maria Tubau.
I Gallinat.
I Gallinat, sí. Perquè hi ha en Josep Maria Tubau, Llurià, no, aquest és el fill, el pare, perquè ens entenem. Sí. Un llibre que té a veure, evidentment, amb la figura de Johan Cruyff.
Amb la figura de Johan. Llavors, aquest llibre, quan jo faig footing per la sorra, que recordem des de fa un any, no el 14 de febrer he fet un any, sinó des del dia 26 de gener va fer un any que porto pròtesis de maluc,
sí.
Pues, ara ja començo, des de ja fa 5 mesos començo a córrer per la sorra,
sí.
Pues allà començo a...
Això va pensant,
a anar a treballar.
El Magí va pensant.
I llavors vaig dir, ja està, dic, el dia de l'homenatge li fem un llibre. Ja està. I llavors vam dir el 14 de tots. Però llavors dic, el nostre equip són bastant prudents amb sí. coses. Aviam que igual ferim algú. I llavors alguns de l'equip van dir que el 14 de tots... de tots tenia connotacions polítiques, perquè estem al...
Sí, sí, celebrant el tricentenari del 1714,
evident. I llavors, bueno, ràpidament vaig dir, un 14 que ens enamora. I ja està, llavors ens vam quedar amb un 14 que ens enamora, que és el llibre que escriurà el Josep Maria, que ja està preparant el Josep Maria Tubau. És un llibre que parlarà de totes les convivències i vivències que han tingut els jugadors de la Fundació Veterans de Sitges, ja siguin els habituals, ja siguin els esporàdics, que han tingut amb el Johan. Què els hi ha passat amb el Johan? Què pensen del Johan? I evidentment, doncs hi ha moltíssimes anècdotes, començant pel Toni i acabant per l'Eusebio, el Fernando Molinos, el Joan Laporta, que també ha jugat amb ell a futbol aquí amb nosaltres, i 40.000 persones més que han jugat aquí. També hi ha una cosa, que aquest llibre serà com un recull de tots els anys que el Johan porta jugant amb nosatres, que ha sigut el seu club de retiro, com
ja,
si diguéssim.
Sí.
I llavors, evidentment, el que ha dit el Toni, aparca amb el cotxe, el que un dia va dir a mi el primer mundialet, diu, vinga, la seva dona no li deixava jugar a futbol perquè feia 2 mesos i havien posat el bypass, i jo li vaig demanar, per favor, que jugués a l'últim partit, que el jugués, i tenia prohibit pels metges, i llavors diu, ai, diu, m'he deixat una cosa, diu, Toni, acompanya-me. Llavors ens vam anar al cotxe d'ell a donar la bota, diu, no, vull aparcar el cotxe a altre sitio. Mentida, perquè anava a buscar les botes. Llavors ens vam posar el cotxe perquè la seva dona veiés, la Guàrdia Civil, molt bé, ens va cercar tot el camp perquè poguessin aparcar tots els jugadors.
Sí.
I llavors el Joc anava a agafar el cotxe i diu, mira, ara adelantarem el cotxe de la Guàrdia Civil. Llavors els adelanta, i el Guàrdia Civil, quan veu que els adelanta, li fa el saluda amb gest militar.
Sí.
Senyor Johan, li fa així, clar, llavors diu, mira, està la Guàrdia Civil, se li quadra. Llavors, tots seran anècdotes d'aquest tipus.
Anècdotes d'aquest tipus, molt bé. Doncs el llibre que està allò en plena producció, a càrrec d'en Josep Maria Tubau. Més enllà del llibre...
La samarreta,
important. Abans de l'entrevista en comentàveu, la samarreta que veu ensenyar el passat divendres a la presentació, doncs ha agradat.
Sí.
Heu tingut allò constància que ha agradat.
De fet, la samarreta presidia la taula de on estàvem, per la roda de premsa. Per cert, es pot veure aquesta samarreta a la pàgina de visitsitges.com.
Sí.
I aquesta samarreta, com és natural, és de color taronja.
Evidentment, no podia ser d'una altra manera.
De Cruyff, amb el 14 de Cruyff. Tots els jugadors que juguem aquell dia portarem el número 14 a l'esquena. I al davant una llegenda que diu Cruyff Ever Forever. I aquesta samarreta és la rèplica exacta de la de la selecció holandesa en el Mundial d'Argentina.
Alemanya.
I pues sí, va agradar. Moltes persones de les que estaven allí presents diu, escolta, vull una. No les tenim, però darrere d'aquest van venir 2, 3, 4, 10, 12, 15 persones que van dir, escolta, la vull. Doncs bueno, si la Fundació Cruyff ens dona el vistiplau, farem una tirada de samarretes i per rigorós encàrrec les farem fabricar i seran entregades als seus propietaris, si pot ser, inclús de mans del propi Johan durant el homenatge del dia 14.
Ah, està molt bé.
Estaria bé, seria maco.
Perfecte. Samarreta.
Per cert, sí, perdona, sí. Tant el llibre com les samarretes que surtin a la venda, el llibre sortirà a la venda, tot això està finançat per la Fundació Veterans de Sitges, i tot el que s'obtingui de benefici serà dedicat íntegrament a la Fundació Johan Cruyff, que crec que nosaltres des de Sitges estem en deute amb la Fundació de Cruyff.
Sí, perquè ell ha fet moltes coses per aquí i no li hem pogut retornar tot el que ell ha fet per aquí. Llavors, però que bo ell, que ell tot el que recaptés, doncs ell ràpidament ja ho inverteix, eh?
Sí, sí.
Per exemple, al mateix poble de Sitges, per exemple, a fer un curs Cruyff, per exemple,
sí.
Eh? Que seria una bona idea.
Sempre i quan l'Ajuntament aquesta vegada digui sí.
Sí.
Perfecte, doncs és una opció que està allà, eh?
Sí, està allà, perquè què maco seria us poder dir.
Ui tant.
Doncs pues miri, evidentment, ojalà, però que hi hagués una demanda de samarretes impressionant i de llibres impressionant i que gràcies a això es pogués fer un curs Cruyff a Sitges, això ja seria,
sí, sí.
Bueno, seria un any màgic.
El no va mas, el no va mas, eh? Es jugarà a futbol, evidentment.
I tant.
Es jugarà a futbol, eh?
I tant.
El 14
amb crosses,
amb crosses o sense, però jugarà a futbol, eh? I vindran equips que més o menys ja han donat el seu, sí, sí, vistiplau, el seu okay, no?
Mira, matinal del 14 de novembre.
Mm.
La matinal començarà a les 10 hores amb un divendres, 10 hores...
Sí, això és un divendres, serà un divendres, eh?
Divendres, sí.
Tot ho pelarem el divendres.
Sí. Sí, perquè coincideix amb el 14 aniversari del primer Mundialet.
Uh-huh.
Llavors ho farem divendres a les 14,
a les 10.
10:14 minuts començarà el primer partit, que serà Selecció Catalana de Futbol de Jugadors Professionals, per exemple Albert Luque i el Gerard López, i els 7 Valls, 3 que ja van jugar ara fa molt poc, i contra un combinat de la Fundació Veterans de Sitges.
D'acord.
De jugadors actuals. Després, un partit de futbol 7 que durarà 7 minuts cada part, en total 14, que jugaran 3 nanos, perdona, 4 nanos de l'Ave Maria per equip,
sí.
4 nanos de l'Ave Maria per l'altre equip, 3 exjugadors de la selecció mundial i 3 jugadors de la, diguéssim, del combinat del Dream Team.
Del Dream Team. Perfecte.
I llavors, un cop acabat això, la nostra il·lusió també seria, que la colla jove de Sitges,
de Castellers de Sitges, sí, sí,
sí, abans del partit del mític Dream Team contra la selecció mundial dels exjugadors professionals que van jugar els tres mundials, ja et dic, Bayern Múnich, Corinthians, River Plate, Boca Juniors, selecció russa,
Chelsea, Paris Saint-Germain,
Atlético de Madrid, Espanyol i Futbol Club Barcelona i Fundació Veterans de Sitges, que també va jugar dos mundials, pues, fer una torre dels,
sí, sí,
castells de Sitges, la de la colla jove, però portant tots la samarreta de Cruyff Foundation.
Això és el que us agradaria.
Això ens,
eh?
Agradaria.
Això us agradaria.
Doncs per això demanem els castells de Sitges, sisplau, a la colla jove.
Això el Toni ens deia, és molt bo, perquè abans es deia, això ho he somiat.
Ho he somiat. Llavors m'agradaria, sí, sí, molt. M'agradaria molt.
Perfecte, perfecte. Serà tot un matí de futbol, de retrobaments, evidentment,
sí,
amb gent que va venir al primer
Mundialet. Tenim conformació, ja ens estan confirmant Corinthians, Bayern, Paris Saint-Germain, Chelsea, aquests quatre ja han confirmat.
Mm-hmm.
Així com a exjugadors del Dream Team, com Vaquero, Eusebio, Alexanko, també han confirmat aquests tres. Julio Salinas també diu que si no té cap programa de ràdio, cap d'allò, que evidentment vindrà,
sí,
i ja tenim quatre, evidentment el Busquets, no crec que hi hagi cap problema, l'Unzué, ell està jugant està allà al Celta de Vigo d'entrenador de porters, allà en si es poden escapar aquest matí, i el Guardiola se li té que comunicar aquesta setmana encara, perquè tenim un contacte directe amb ell, que li comunicarà, i no sé, no sabem, el Jan Laporta també estarà invitat a jugar aquest partit, perquè ell també va jugar,
sí, sí, sí,
un Mundial, amb el partit de les estrelles, i llavors també estarà invitat. Junta, com d'altres barcelonistes, també, que estaran invitats amb la Fundació Veterans de Sitges, com el que no ens han fallat mai, Pep Montner, Llorenç Santamaria, Enric Massip, Andrei Chepkin, Emilio Sánchez Vicario, Sergi Bruguera, entre de molts altres, que segur me'n deixo, però que sempre han volgut col·laborar amb la Fundació Veterans de Sitges i sempre han volgut que quan a mi em pregunten al Patronat d'Esports, és que quina lliga jugueu vosaltres, és que no esteu federats, quina, és que no podeu jugar al Camp d'Aiguadols, perquè no, mira, és que portem 40 anys jugant al Camp d'Aiguadols i mai ningú ens havia dit tant aquesta, i nosaltres hem jugat lligues, clar que hem jugat lligues, hem jugat, però som tan grans, que ara ens dediquem a jugar una lliga especial que es diu la Lliga de la Beneficència. I llavors, amb aquestes lligues que de fa anys, des de que estem constituït, hem aportat tantes coses a la Fundació Ave Maria, a la Fundació del Càncer, a la Fundació de la Creu Roja, a la Fundació de la Violència de Gènere, a Moteros Sin Fronteres, que han vingut dos vegades els campions del món de MotoGP a jugar aquí, i un any, perquè aquí no ens van deixar jugar, que no sé què passava, vam tindre que anar a Vilanova. Llavors, jo vull dir, quan a mi em pregunten, ai, és que vostès no estan federats, quina lliga juguem? Doncs miri, nosaltres juguem una lliga que ens dediquem a jugar, a ajudar a l'altra gent. Mm-hmm. És aquest missatge.
Aquesta és la vostra lliga. Sí. Aquesta és la vostra lliga.
Aquesta és la nostra lliga. Hi ha gent que no ho entén, que es veu que de cara d'allò tenim que demostrar que som un equip que competeix. Sí, que competim per ajudar els altres. Mm-hmm. Que ara fa falta.
Perfecte.
I també hi ha una altra competència, sí, que és la competència de mantenir-nos allà on estem, de no deixar-nos caure com a persones grans que ja comencem a ser alguns, continuar al peu del canó, sí, i estar disposats a ensenyar, a ajudar, a ser un exemple pels que estan començant i dir, ostres, a veure, amb nosaltres juga un senyor que ha sigut... ho ha sigut tot en el món del futbol, vull dir, el Fernando Molinos no l'hem de descobrir ara. Amb nosaltres juga el Santi Azquerro, fa 4 dies era sí, primera divisió, jugava a la Champions.
Uh-huh. Luis García.
El Luis García va jugar amb mi fa 15 dies al Camp d'Aiguadols.
Guanyat Champions amb el Liverpool.
Sí, 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 sí.
El Jaume Llopis, un home que ha sigut jugador del Barça, jugador de l'Elx, que és professor de l'IES. Juga amb nosaltres un exvicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, que ha sigut directiu del Barça. Anem a veure, són persones...
Luis del Val.
Jo no sóc ningú, però hi ha persones que poden donar el seu exemple de vida de lo que es pot fer sent tu i a més jugant a futbol, i que tens 70, 60 o 50 anys i continues jugant a futbol.
I una altra cosa molt curiosa, que dels exjugadors que han jugat amb nosaltres, exjugadors que han jugat a nosaltres de primer nivell, els seus fills i els seus nets... segueixen jugant amb nosaltres. Per exemple, Xus Pereda, pobret que es va morir, sí, ara farà 2 anys, els seus 2 fills ja estan jugant amb nosaltres, fixes, cada setmana. Johan Cruyff, el seu fill Jordi, el seu net Joshua, venen a jugar, vull dir que fill i net, el Joshua ve a jugar més assíduament i el Jordi no, perquè el Jordi està a Israel, sí, però ha estat venint, sí, sí, quasi 3 anys seguits a jugar, i el Joshua ve. El gendre del Cruyff, l'Angoy, també ve. El marit de l'altra dona del Cruyff, el Todvin, també ve.
Els fills de l'Urruti.
Els fills de l'Urruti, els dos. El fill del Neskens, sí, sí. El fill de l'Eusebio. El fill de l'Eusebio. Són gent que juguen, i que juguen i que se senten un mes. I oye, se tiene que pagar algo. Que sí, que l'Ajuntamiento nos cobra. Mira, somos el único club que le cobra, pero sí, porque yo lo entiendo que se tienen que pagar pues sueldos a los pobres, y yo lo encuentro, y nosotros, cada uno aporta un dinero para pagar esto. I ja està, veus? Però sempre no es té que pagar més,
sí, sí.
Veus quina gent que és professional
disposats a... Sí, sí.
Que es té que pagar, que es té que pagar, I llavors et dona, et trobes que hi ha un caliu a dintre de l'equip, que em deies tu, tan gran, tan maco, que això no ho desfà, no ho desfà ningú.
Evidentment. Toni Lloria, Toni Rodríguez, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Que vagi molt bé, i bé, queden uns quants mesos encara, abans no arribi el novembre,
Si, sisplau, llanço un missatge a la colla jove de Castells de Sitges. Sí. Sisplau, si el 14 de novembre del 2014, que fa 14 anys el primer Mundialet, i celebrem l'homenatge al Johan Cruyff, sisplau, si vinguessin, ens farien un gran favor màgic.
Sí, perfecte. Doncs...
Jo ja ho explicaré a casa, que tinc una mica d'influència.
Sí, molt bé. Doncs ja acabarem de lligar-ho tot plegat. Tonis, en plural, gràcies, que vagi molt bé. I a vostès, moltíssimes gràcies també per la seva atenció. Demà tornem de fer la prèvia del cap de setmana esportiu. Adéu-siau, bona tarda.